de Xavi, escolti'm, aquí està molt clar, en aquesta taula, i els dirigents també tenen molt clar que Xavi no ha de seguir. Si el Futbol Club Barcelona, vostè el truca,
futbol.
Senyor... Sí. Si el Futbol Club Barcelona, senyor Carreras, a vostè el truca i li diu, ara que vostè està sense equip, perquè vostè està sense equip per entrenar, oi?
Sí.
No, no, digui-ho clar, digui-ho clar. No, no, ai, no, digui-ho clar. Vostè està sense equip per entrenar, oi?
Sí, sí.
Si a vostè el truquen i li diuen, escolti'm, se hunde el barco, ven a poner un parche, vostè ve al Barcelona a entrenar-lo amb el que ara tenim ara mateix, amb els jugadors que tenim i les carraques i carrosses que tenim, o què diria vostè, senyor Carreras?
Què va dir Pep? Què va dir Pep?
No, digui-ho vostè, jo no sóc el Pep.
El mateix que Pep, jo tampoc sóc el Pep. El mateix que el Pep.
I què va dir?
Bueno, però què va dir?
Diria, pot ser
bueno,
que
el Pep diu moltes coses.
Pot ser que el Pep digués que el Barça mai li diria que no i que si algun cop el Barça el necessita vindrà a ajudar-lo.
Ah, exacte.
Per tant, Lluís Carreras...
L'ajudaria. No vindria a ajudar-lo, l'ajudaria.
No estamos tan mal si al final Xavi no acaba perquè gent com Lluís Carreras pot sortir a recuperar el Barça. Joan Pogui.
Però escolta una cosa, jo li vull matitzar una cosa a Lluís i... abans de respondre la pregunta respecte a les paraules de Pep Guardiola que quan perdéssim vindrien els dubtes de l'entorn i del... jo contrapreguntaria és a dir, Guardiola referia això en un moment en què estiguéssim fent les coses raonablement bé, s'apliqués el model, es jugués amb una idea clara, sapigués el que es fa i els resultats no sortissin. Pep, jo em pregunto ara mateix l'equip està aplicant el model. Doncs en aquest moment no és aplicable aquesta frase de Guardiola. Estic en part, parcialment d'acord amb el que diu el Lluís, de que Xavi, igual que no el va tenir Koeman, no ha tingut un suport prou explícit o prou contundent per part de l'entitat. Amb això estic d'acord. Amb això estic en part d'acord, perquè els que estem una mica ficats sabem que una cosa són les declaracions oficials i una altra cosa és els inputs que t'arriben, si no de part del president, que jo això no li he sentit dir mai al president, sí de persones properes de l'entorn, de directius o persones que estan en l'entorn del Barcelona que dubten de Xavi. Això és així. És a dir, igual que Koeman no va tenir suport incondicional de la Porta, jo entenc que Xavi senti que no té el suport condicional de tot el que és la parella directiva. Tot i així que jo matitzo el que ha dit el Lluís Carreras, jo responent la pregunta, jo no crec que substituir Xavi sigui ara mateix la solució. Però primera, perquè no crec que canviar d'entrenador arreglés els problemes que està mostrant l'equip, i punt número dos, les alternatives que més o menys s'intueixen a mi em posen els pèls de punta. És a dir, tots recordem, el Roger que està aquí m'ho pot corroborar...
Però bueno, tampoc es para tanto.
Tampoc es para tanto.
Mire,
senyor Rafael, quan vostè estava al Barcelona, vostè agafava cada dia un avió, després de l'entrenament, s'anava a Madrid...
Bueno, el tiempo libre, cada uno hace lo que quiere. Usted se va a almorzar al Gelida, nadie le dice nada.
Correcto, és veritat.
Coge un autobús todos los viernes y va allí a ponerse de colesterol hasta arriba.
Que jo vagi al Gelida a matar-me lentament, a suïcidar-me, a encomanar als àngels i a emprendre el camí cap a la crida de Déu Nostre Senyor.
Com Nicolau Casaus.
Com Nicolau. No vol dir, no implica que després no vagi a fer la meva feina. Cosa
bueno,
que vostè, senyor Márquez...
Cada un almorza on de quiere.
Correcte, va formar part d'una època en la qual hi havia gent com Deco, com Belletti, com Ronaldinho, que al final diries, com Thiago Mota... potser no són els més adients per reconduir el Barcelona.
Thiago Mota sona també com a possible.
Però perdona, amb això... vull dir els més adients. El món del futbol dona moltes voltes. No, t'ho dic perquè, clar, resulta que després Cruyff, com a jugador, tampoc era un exemple.
Però Cruyff mai va ser...
No, i aleshores, quan va tornar Cruyff, bueno, va ser el que va posar ordre, perquè havia estat el més...
Contestatari. No, més contestatari, el més cràpula.
No, això no és veritat.
Bueno, a veure, amb el vestidor d'aquella època t'expliquen que fotia una mica el que li donava la gana.
Bueno, era rebel.
Vale, doncs aleshores ell, quan va tornar d'entrenador, com que se sabia tots els trucos, li venien amb segons quins rotllos, i Cruyff se li deia, oi, a mi no me cuentes esto, que ell ja sabia. Ell, quan, o sigui, quan el jugador anava, ella estava de tornada. I potser aquests que ho han trencat tot, ho han patat tot, doncs potser sí que són un perfil, no ho sé. Pregunto i ho deixo aquí.
En la línia que deia el Puki, en aquell vestidor dels que van patir jugadors com Deco, Ronaldinho, en aquell moment, que eren un vestidor complicat, estava Boyan, que és un dels que va patir en la seva arribada, i ara està treballant colze a colze amb
Deco.
Amb Deco, la secretaria tècnica.
Sí, sí, coses que passen un any, la 7-8 van coincidir. Sí, exacte. Per tant, tenim, si no m'equivoco, el Lluís, que clarament diu que Xavi ha de continuar, Joan Poquí també, per motius diferents, però també...
No, però jo, el Lluís, li matitzo que jo no crec que ara s'estigui aplicant correctament el model.
Sí. No, i també bueno, perquè aquestes... Digues, sí, Lluís.
No, després, quan parlem de la involució, m'agafaré el fil del que he portat.
Aquí està, tinc moltes ganes especialment de saber això, ho deia la reunió. I el Roger Saperes, que no sé amb quina de les cordes estarà. De moment tenim 2-6...
Estic a la línia del Puquí, també.
Jo doncs té sis.
Bueno, seguir,
però què és això? Quina tertúlia és aquesta? El pensament únic? Són uns xavistes. Versió xavista.
Avui no sabem si el senyor...
No, clar, és que podem prendre emprenyats de dir fora Xavi, perquè, evidentment, el paper del Barça doncs, hi va ser
lamentable.
Però és que hem de tenir clar també què és el que ve després.
Carreras!
Però, bueno, a veure, jo porto tot el matí i la jornada d'ahir...
Sí, ho sé.
Bastant
cremat.
Cremat no, perquè vaig veure el partit no? Que realment tant se me'n fotia.
Va sopar igual, no?
Vull dir, quan vaig veure que al minut...
Vaja barcelonista, tant se me'n fotia.
Vaig agafar la llibreta, perdoneu. Vaig agafar la llibreta i mira.
Va pronosticar guanyar a Barcelona.
Sí. Perquè vaig pensar...
Sí.
Minut 4... Ocasió del Barça de Sergi Roberto, va estar a punt de marcar el Barça. Sí. Vaig pensar, primera ocasió cagada, qui la falla, la paga. Minut 6, primer gol del Madrid, que això és el clàssic de tota la temporada. Primer gol del Madrid, minut 6. I després, al minut 10, ens foten el segon gol. Jo ja ara, que a partir d'aquell moment ja vaig dir, bueno, apaga i vam-nos. Amb el 2-1 de Lewandowski, vaig pensar, bueno, doncs encara. Però després ve el penal aquell,
ja està.
I ja vaig dir, apaga i vam-nos. Bé, dit això s'està reproduint tota la temporada. I aleshores, l'argumentari, tant ahir com a Cal Pou, com aquest matí, l'argumentari que veig que tothom és que no es pot fer res més i que has d'anar pues, a morir amb el Xavi, passi el que passi, fins al final de temporada. O sigui, em voleu... Realment,
no, no és aquest.
Sí, és l'argumentari. No, perquè no, el Rafa Márquez no és cap garantia, no es pot fitxar ningú, no pot venir ningú, és el desierto del Teneré, i aleshores totes les esperances estan amb Xavi. La pregunta que us faig és, què ens ha demostrat Xavi en tota la temporada?
Bueno, de moment Xavi ha guanyat una lliga.
Un moment. Mira, avui m'hi discutia amb això. Com va acabar la lliga Xavi de l'any passat?
Primer.
Sí. Sí, bueno, primer sí, però a veure, no, perdona, però va acabar, que se li va acabar la llibreta de... va acabar la temporada amb la llibreta exaurida.
Però després comença aquesta amb que et donava senyals bones. Jo l'únic que dic és que no veig una alternativa que et garanteixi que la cosa vagi millor.
Molt bé, aleshores, la pregunta... Val, molt bé, aleshores...
Si tu diguis, no, mira, t'he fitxat...
Vale, no, sincerament, molt bé. A veure, tu em vols dir, Poquí, que el Barça, una entitat com el Futbol Club Barcelona, no pot trobar ningú entrenador, no pot trobar cap motivador, o sigui, ha de quedar-se tot com està, perquè la prova és que fins a dia d'avui el que anem veient és un equip que cada dia està pitjor.
Però, Toni, està en una situació el Barça que per inscriure Vitor Roque ha hagut de fer un contracte nou, és a dir, està en una situació en què no té marge de maniobra.
El Barça no hi ha ningú que es pugui fer càrrec del Barça, doncs demostra una mala planificació del Barça.
Sí, aquesta és l'altra.
Ah, vale, val.
No, és que aquesta també.
Però escolteu una cosa.
És a dir,
clar, o sigui, no hi ha solució. Pues que es quedi el Xavi, bueno, pues passi el que passi, és igual, com si al final com el que deia el Pou aquest matí, bueno, mira, a lo millor pues hem de lluitar per la Champions. Hòstia, aquest realment és el plantejament?
Però és que a la situació esportiva de si tu tens un pla, que és una...
Bueno, la situació esportiva, i la situació esportiva, i com hem arribat a la situació esportiva?
S'ha de sumar la part econòmica. És a dir, la conjunció de les dues.
Sí, bueno, però això, perdona, això és fals també, perquè quants milions t'has gastat en Víctor Roque, que ahir va mantenir la
marxeta, 60
milions? Quants milions t'has gastat en altres jugadors, 60 i 70 milions?
Totalment.
Doncs aleshores, per segons què ens gastem uns diners i segons què no?
Però Víctor Roque encara no el tens inscrit de cara a la propera temporada,
Bueno, però és igual, però podria haver jugat ahir, no?
Sí,
no va jugar.
per això t'estic dient que és una qüestió també esportiva.
Joao Félix el tens sentat.
De quines són les teves prioritats?
Bueno, jo no.
Joao Félix, sí. Joao Félix és un altre cas de dir, era una prioritat també de l'entrenador?
Ah, bueno, no ho sabem. No,
o
ho sabem.
Del president.
Bueno, però potser l'entrenador també s'ha de plantar i dir, és que clar, al final l'entrenador també sí. li colen totes.
No, i que Xavi ara entrarem també, que jo crec que la situació amb Xavi jo crec que també ha de millorar. Però,
però la pregunta meva, perdona, ja, no, sí. Ja callo durant la resta. Qui millorarà l'equip de Xavi? Si està rodejat dels seus, només s'escolta els seus inputs i les seves tàctiques, les seves estratègies. Quan portem tota la temporada veient el mateix, que l'equip, i ara no tinc l'estadística, cada dos per tres comença perdent i la prova la tenim una... qui, digue'm tu, jo... qui li dirà? Doncs anem a canviar l'estratègia, perquè la prova és que també els jugadors, pel que em diuen, ja no se'l creuen.
Jo en això estic d'acord amb tu, perquè els arguments que està donant Xavi a la sala de premsa, de dir, hem de fer autocrítica...
Sí, bueno, clar,
és que,
sí,
és, no, per això dic Toni, escoltem, és que no entrem bé als partits, és que al final el responsable últim de que tot això no vagi en molts partits acaba sent l'entrenador, i crec que Xavi ha de buscar solucions per això. Però també crec que s'ha de pensar és el que tu estaves dient, qui ens traurà d'aquí? Tu em preguntes, amb les opcions que jo crec que té el Barça ara mateix o que s'ha plantejat el Barça, crec que Rafa Márquez el traurà d'aquí? Que arribarà
no,
Rafa Márquez?
Jo no ho sé.
A mi em sembla que no. A mi em sembla que no. Llavors, fer un canvi, si no tens una peça per dir no, és que aquest entrenador hi crec i pot ser el meu entrenador del meu projecte, fer un canvi com aquest no crec que t'arregli res a aquestes alçades de la temporada.
Jo l'únic, i amb això acabo el rotllo, jo, és a dir, d'aquí a final de temporada, amb la dinàmica que estem, amb un Xavi que, a més, a les rodes de premsa el veus desfundat, jo no sé com ho remuntes, això.
A mi em sembla diferent, per exemple, a l'època en què hi era Guardiola i tenies, per exemple, Luis Enrique al Barça. Però... em semblava un perfil d'entrenador diferent a Rafa Márquez. Estigués ara un entrenador d'aquest perfil, potser hi creuria. A mi Rafa Márquez no em transmet això. Llavors crec que Xavi, doncs, veient quina és la situació, crec que ha de millorar molt l'equip, perquè crec que se li està caient, però no crec que ara mateix la solució per canviar radicalment l'equip passi per fer-lo fora.
El Lluís Carrera... però és que a part, perdona, sí. no tens diners per fitxar ningú ara?
Ho va dir el Deco, clarament, no hi ha ningú, no es pot portar ningú al mes de gener.
I no tens diners per...
per fer fora el Xavi, no per fer-lo fora.
Mira, ara, sobre això dels diners, el Pau Benet diu, equips de la Lliga Espanyola amb menys diners et passen la mà per la cara.
Bé, avui és que la comparació, clar, és odiosa, perquè, clar, tenim ara mateix un equip que amb una plantilla devaluada respecte a la temporada passada com és el Girona està traient millor rendiment. Clar, evidentment, a sobre ja afegeixen això,
eh?
Sí, correcte. Una Almeria que també li va posar les coses molt difícils al Barça. Vaig de seguida amb el Lluís perquè s'ho està fent a sobre i té la solució, Toni, al problema que dius, ho sé, perquè l'està notant. Ell sap...
que vagi, no sé.
No, ell sap quina és la solució sense buscar fora, que a vegades a casa ens passa, no hem de buscar fora, ho hem de solucionar a casa.
És el que estic preguntant jo. Exacte. A dins del Futbol Club Barcelona no hi ha ningú?
Doncs el Lluís la té, però abans una coseta molt ràpida, perquè el Toni ha explicat, diu, ahir Xavi a la roda de premsa estava batut, avui Javi Miguel al diari AS explica el que teòricament Xavi hauria dit als futbolistes al descans. Davant de l'Almeria tot van ser crits i va trencar la quarta pissarra de la temporada. Però, en canvi, el vestidor de l'Estadi Arriat va dir això. Llegeixo textualment. Tras una primera parte muy irregular y marchando del campo con un 3-1 en contra, los jugadores esperaban una versión muy similar a la de Xavi en Almería, dando golpetazos a todo lo que se ponía enfrente, gritando a los cuatro vientos, señalando sin tapujos y literalmente rasgándose las vestiduras. Sin embargo, diu Xavi Miguel, y pese a la mala primera parte, la plantilla se encontró a un Xavi con pocas ganas de hablar, ofreciendo las consignas justas, espoleando los suyos y pidiendo un poco más de compromiso. Pero ni gritos, ni broncas, ni ensañamiento, ni nada de nada. Parecía que se le había acabado la cuerda, señaló uno de los testigos. És a dir, com si d'alguna forma Xavi també hagués canviat una miqueta el to, o bé perquè va trobar que la bronca no va esperonar, o bé perquè realment ja no sap què dir-los. Lluís, vaig amb tu ara. Hi ha alguna solució... tenint en compte on estem, que no podem fitxar ningú i que Xavi sembla que ha entrat a un atzucac?
Mira, jo sóc partidari que Xavi continuï, però dit això, i com és normal, ha de millorar moltes coses. I unes coses és el que nosaltres veiem des de fora, sense conviure el dia a dia, i l'altra és el que passa en el dia a dia. Clar, nosaltres només ens podem regir pels partits que hem vist. I quan tu analitzes tots els partits que ha jugat el Barça, els veus en directe i els tornes a veure en diferit, penso que des de l'arribada de Xavi i tinguent una bona final de Supercopa l'any passat, crec que hi ha hagut una involució. Però per què? Perquè crec que ha volgut anar massa ràpid. O sigui, quan tu aconsegueixes que un equip jugui més o menys com tu vols, el que has de fer és intentar millorar-lo, eh? Com parlava precisament d'aquesta fase, quan sembla que ningú qüestioni el model perquè guanyem, has d'intentar millorar-lo des de la victòria. Què ha fet Xavi? Ha anat massa ràpid retocant coses. I per què dic això? Perquè passem d'una estructura amb dos extrems que intenten desbordar. Clar, com que no desborda, amb dos per tres, quatre, cinc partits es posa nerviós i comença amb els quatre centrocampistes. Quan sembla que tenim arrelat els quatre centrocampistes, que guanyem, recordem, la Lliga passada, però com es recorda la Lliga passada? Si tu dius, com vam guanyar la Lliga passada? La Lliga del 1-0 o del 0-1. Falta alguna cosa, però tu ja tens aquests quatre migcampistes, perquè amb l'estat de Lewandowski que tenien i amb un extrem, sigui si fos Dembélé, fos Ansu, fos Rapinha, en tenies prou. Anem a millorar això. Què passa? Que torna a haver-hi un canvi, ojo, important, a la direcció esportiva. Se'n va el millor, el número 1, el Messi dels despatxos, que és Mateu Alemany, se'n va. No sé ben bé per què, no sé a quin altre lloc volia anar. Se'n va Jordi Cruyff, que un director esportiu bastant competent, diu, per a Nuevos Retos. Nuevos Retos? Pues si estàs al millor club del món, d'on vas Nuevos Retos? De moment no ha fet res. Què passa? Que entra una altra persona que també vol manar i vol dirigir i vol posar els seus jugadors. I va i ens fitxa a Joao Fèlix. Què crea Joao Fèlix? Dintre d'aquesta estructura que havíem de seguir matxacant i seguir millorant amb els quatre centrocampistes perquè teníem el control de joc, fixa Joao Fèlix, un jugador, ho vaig dir el primer programa, indetectable, indeterminat, no és interior, no és extrem. L'estat actual del Barça és l'estat actual de Joao Fèlix. O sigui, el Barça és el reflexe de Joao Fèlix a camp, que això no vol dir que no sigui un bon jugador. Sí, clar que sí, és un molt bon jugador, però potser no per nosaltres, potser no per la idea de joc que tenim nosaltres. Per això és tan important que en el club hi hagi alguna persona que digui, tu, o sigui, com que faci el filtre, no? Digui, jo tinc aquí el model, és com tinc el prospecte, i dic, això no ho pots prendre, no? Perquè, no, perquè això. Hosti, doncs no pot venir qualsevol aquí, en el Barça, perquè en busca de l'excel·lència, que ens queda molt lluny, hem d'anar pas a pas. Per tant, jo sí que li retrec això a Xavi, no? Que hagi volgut anar massa ràpid. Sigui perquè li exigeixen títols. Només el sento parlar dels títols. Encara podem optar tres títols. No, Xavi, oblida't dels títols. Quan juguem bé, optarem els títols. Perquè, si no, el dia que guanyis, no sabràs per què has guanyat. Ah, hem guanyat. I per què hem perdut? Ah, no. No. Regeix-te pel model. Regeix-te pel que està escrit. I fitxa els jugadors que creus convenients per això. I si hem de tirar de baix, tirem de baix, tu.
Mira, fixa't una cosa. I abans ho comentàvem amb el Toni també i amb l'equip. Fixa't que vols canviar, vols millorar l'equip. Et dones compte que sense Íñigo Martínez i Cancelo lesionats, evidentment, aquests no compten, però ahir és un partit molt important, és una final contra el Madrid, no juga ni Joao Fèlix d'inici, ni Oriol Romeu, ni Vitor Roque, que per cert, com dèiem, ha costat 30 més 30. Ja,
perquè estigui a la banqueta, allà criant, sí. Criant morenes.
I jo entenc que potser ahir no, en principi no està lesionat, era la banqueta, però jo entenc que ahir no el vulguis forçar, perquè ahir entenc que és donar-li la responsabilitat, però contra l'Osasuna tampoc no va ni participar a la segona part, quan la cosa ja podia anar més ben encaminada. Sí. Diu el Lluís el que acaba de dir, no sé si Roger i Joan, que esteu prenent notes, esteu d'acord i li veieu algun punt també positiu, el fet de que pugui continuar el Xavi fins a final de temporada, o que aquest model pugui tornar a l'hores al camp amb el que té Xavi ara.
Jo el que veig més enllà de qüestions tàctiques que evidentment ha de treballar i ha de solucionar Xavi, que evidentment ho ha de fer, jo detecto també una falta de lideratge. No tinc clar qui és el líder al camp en moments complicats, qui és el jugador que t'ha de treure les castanyes del foc. Quan hi era Messi, un mal partit te l'arreglava un gol i de cop allò quedava solucionat, i crec que el Barça ho va suplir, com deia el Lluís, provant diferents tecles fins que va trobar aquesta solidesa, que era som forts al darrere i quan tenim una ocasió som capaços de marcar. I fruit d'aquestes modificacions que ha volgut fer, ja sigui per l'arribada d'alguns jugadors que no li encaixaven o pel que sigui, jo crec que ha tocat una tecla que ha desconcertat l'equip i ha perdut aquesta solidesa, i li falta el jugador diferencial desequilibrant el líder o algú que porti molts més gols, i a part ha perdut aquesta solidesa que tenia al darrere, i per tant crec que el Barça s'ha quedat una mica desvestit sense aquestes dues coses, i que per tant el que hauria de fer és intentar ara, en la situació en la que es troba, intentar recuperar aquell punt de solidesa que tenia de la passada temporada.
Mira, jo ho tinc molt clar, tu. Hi ha un punt que... I tiraré de demagogia, eh? O sigui, no...
Ja ho dius abans, sí, no, ja que et tinguis de demagog, eh?
Els entrenadors, habitualment, i ho he vist molt al llarg dels anys que fa que porto fent informació de Barcelona, estan en mans d'autèntics pocavergonyes. D'autèntics gàngsters. de la gestió de les emocions, que són els jugadors professionals. Són autèntics sinvergüences, egoistes i que posen i treuen entrenadors. I que com que no em motiva aquest senyor i com que no hi ha lideratge, doncs mira, doncs ara em rascaré els ous. Així de clar. Per tant, què hauria de fer Xavi, si és que segueix, que jo crec que ha de seguir? Hauria de ser una mica més valent del que ha sigut i jugador amb el que ell veu, que ell veu que, la, que, en el, que no està tenint l'actitud que té en el camp, treure'l i posar un tio de la, del filial. Això és el que hauria de fer. I ho ha fet a mitges. Ho ha fet amb Fermín, però Fermín va deixar de jugar. Ho va fer amb Lamine Yamal, Lamine Yamal va deixar de jugar. Perquè jo entenc també el que Xavi ho faci d'aquesta manera, eh? Per una qüestió de jerarquia i de gestió de vestidor. Ho puc entendre. Però hi ha un moment que si aquests, insisteixo, poca vergonya,
sí, sí, digue-la,
et fan aquests sinvergüences, et fan els papers com els que et van fer ahir, per, i també estic... No li trec cap mena, cap culpa a Xavi. També té culpa i sobretot responsabilitat.
No, però tu no dius dels jugadors.
Però com que hi ha sinvergüences que fan partits com els que, fent, com els que han fet 3 o 4 els darrers dies, jo els trauria, jo si fos Xavi, els trauria aviam. Barça Atlètic, qui hi ha? Marc Casado, vostè pot jugar, vostè pugi. Fermín, vostè, cada cop que surt ho dona tot. Vostè, Fermín, a més ha marcat gols importants, vostè jugarà. Senyor Lamine Yamal, vostè deixarà d'entrar els darrers 20 minuts i vostè jugarà. I el senyor... Pues Joao Félix, que els darrers partits ja no juga amb aquest...
Però és el que ha passat...
Això no, és el que jo faria.
Semblava que des de l'Almeria passaria i ha passat amb Joao Félix.
Però a mitges. Jo, senyor Koundé, vostè no vol jugar de lateral, doncs vostè anirà a jugar a la grada. De jugar, sí, anirà a jugar de central al costat del senyor Laporta, a la llotja, sí, allà, a fotre's canapés amb ell. Entén? Perquè... Però vostè no jugarà més. Ni de central ni de lateral, vostè no jugarà. I entrarà i pujarà al central que tinguem del filial. Ja està.
Sí, tinc la sensació per això que Xavi, quan va entrar, i no crec que l'hagi perdut, veus? Hi ha coses que sí que se li poden dir, però jo crec que quan va arribar Xavi, el més complicat va ser enfrontar-se amb amics i amb jugadors que aquests sí que eren pesos pesants reals. No dic Sergio Busquets perquè Xavi no, volia que
Alba,
continués sent jugador. Alba i Piqué. Alba i Piqué. Sí, sí, sí. Voleu dir que no...
No, però és que Piqué, Piqué teniu... Piqué la gent es pensa que era molt amic de Xavi. I no.
Bon amic, no, tenien, amic no, però era un pes pesant del...
Però no hi havia una connexió. En Jordi Alba sí, però en Piqué no. Vull dir, en Piqué ja fa anys que Piqué estava en el punt de mira.
Lluís, ara sí, és que si no m'ho faré a sobre perquè fem tres, un pas endavant i tres enrere. Aquesta és la sensació quan veiem el Barça, guanyi o perdi, és igual el resultat. Creus que el Barça ja no anem a 2 anys, anem a 1 any vista, on vam guanyar aquella Supercopa amb el Madrid i de forma molt meritòria. Per què tenim la sensació o la realitat que el Barça està involucionant en comptes d'evolucionar?
Bueno, precisament per això, perquè hem variat d'estructura en funció o massa ràpid, no? En funció de que començàvem a treure una mica el cap, pam, tornàvem a canviar, ja volíem innovar, us recordeu que us vaig parlar el tema de l'A, de la B, de la C, etc. I per mi hi ha una cosa molt clara, i perdoneu que faci sempre referència a nostre senyor, no? Que deia, en el Bayern no tenia el mismo centro del campo que en el Barça. Estos no fallaban un pase. Por eso decidí entrenar para que los jugadores interiorizaran el orden tras pérdida. Digo, y esto me lo daba aquí Mitch, al Mitch Centre. És vital, vital la posició del Mitch Centre. Sembla que comencem la casa pel terrat, que comencem la casa per la xemeneia. Vinga, fitxem ara delanters, ara un extrem. No. La casa comença pels fonaments. I els fonaments, en el model del joc, te'ls dona el mig centre, que és el que t'ajuda a defensar, el que t'ajuda a atacar, el que et dona equilibri, el que mana, el que t'ajuda a sortir la pilota, el que enllaça amb els interiors, el que quan Bellingham està allà en aquella situació de mitja punta, que no m'agradi aquesta paraula, hi ha aquest mig centre. I no has de fer sortir el central, a Christiansen, fora de lloc, per crear després un espai que molt bé t'aprofiten Vinicius i Rodrigo. Per tant, per mi aquesta, fins que no trobem aquesta posició, crec que no recuperarem el model de joc.
Mira, faig el símil amb un programa de televisió de ràdio, que quan les audiències a vegades no acompanyen, a vegades et poses amb una cosa, hem de canviar-ho tot perquè l'audiència continuï, a vegades no has de buscar tant el canvi, sinó creure un model i defensar-lo, passi el que passi, i tenir aquesta paciència.
Más respeto a los entrenadores.
Hombre, ¿qué tal, Sergio Ramos?
Los que no respetáis a los que tienen hermanos contratados, a los que ponen fotos con la mujer en redes sociales, no respetáis nada. No respetáis nada. Un respeto a los que van al parque de atracciones con la familia y las atracciones empiezan a moverse.
Ten un poco de respeto a la gente.
Un poco de respeto.
Sí, al respecto, porque al respecto es guay.
Hemos ganado un mundial.
¿Un mundial?
No estáis respetando los mundiales.
De jugador. Pero estén parlando de entrenador.
Bueno, es lo mismo, convalida.
Val, Sevilla, tot això no pot estar per masses festes, que va perdre dos.
Respeta la gent i cállate ja, anda.
Respeta i cállate ja i habla del Barça, de Sevilla.
Lluís, ara sí, baixem la pilota a terra, perquè si no Sergio Ramos començarà. Es pensa que hi ha partit de tornada amb la Supercopa, no t'ho perdis.
Bueno, ja jugo ja mañana, Copa del Rey. Sí.
¿Contra quién jugáis? Getafe, ¿no?
Getafe, el partido, pues bueno, trascendente para nuestras aspiraciones.
Però és un partit únic, eh?
Sí.
Ah, val.
Bueno, jugamos la ida.
Procedies.
No, que anava a dir més arran del que deia també el Lluís, que hi estic molt d'acord, que aquí el que falta a tothom és que vagi tothom a una, també, és a dir, que tinguin les... Si volem mantenir aquest model, que la direcció esportiva i l'entrenador vagin a una, perquè si l'entrenador està demanant, com ara parlava d'aquesta figura del mig-centre, un jugador que allò era, és que hem de trobar el substitut de Busquets, no podem fitxar Zubimendi, però ens gastem els 60 milions que val Zubimendi per Vitor Roque, potser és que no tenim les mateixes prioritats. Si no necessita Joao Fèlix i li portem a Joao Fèlix, potser és un jugador de prou pes, perquè si no l'acabes posant et generi un problema al vestidor i et condicioni també la manera de jugar. És a dir, crec que aquí també haurien d'anar les dues parts a una, sense que això tregui que Xavi li hagi de treure més rendiment a aquesta plantilla.
Jo torno a insistir, perquè és el bucle en el que estem, que és que a més ell mateix ho diu, però ho diuen tots els que defenseu, que Xavi ha de continuar fins al final de temporada, que aquest matí escoltava el Pou i també de la que te pego, amb que necessita un canvi. La pregunta és, en l'estaf actual i en la dinàmica actual, qui farà el canvi?
Els jugadors. És que l'han de fer els jugadors. L'han de fer els jugadors, estan jugant també cada dia el seu futur allà.
Però perdona un moment, aquí anem a... O sigui, la pressió, per exemple, que va fer el Barça ahir, o la defensa que va fer, les línies de defensa d'ahir del Barça, o la pressió al mig del camp del Barça, tu creus que és culpa dels jugadors o és culpa de que no està l'equip treballat?
Segura, de tots dos, o sigui, no poden sortir impunes. No poden sortir impunes.
Bueno, tios
com el Frenkie de Jong, com el Koundé, com el Lewandowski,
però un moment, aquí des de que hem començat, la temporada, es va lesionar Pedri. Bueno, tot era un problema perquè el Barça no rutllava perquè no hi havia Pedri. Torna Pedri, es lesiona de Jong. Clar, és que ara el Barça juga malament perquè, clar, ara no té de Jong. Perquè és vital de Jong. Torna de Jong, es lesiona Gavi. Clar, és que ara no tenim Gavi. Bueno, a veure, el Madrid es lesiona en 34, hòstia, i tiren endavant i és líder i juguen de collons.
Però això passarà.
Aleshores, a mi aquest argumentari de que ara falla un, ara falla l'altre, ara són els jugadors. Perdona, o sigui, el que és l'equip treballat tàcticament no està treballat.
La prova si és... ve un altre, estarà treballat aquest mateix equip.
Com tots els equips del món, que ja ve un entrenador i ho canvia. O és que, per aquesta raó de 3 haguéssim deixat Rijkaard, doncs bueno, dues temporades més.
Bueno,
ja remuntarà, perquè com que va guanyar una Copa d'Europa i com que va guanyar les lligues amb el Barça,
doncs
ja tornarà. Clar, aleshores, hi va haver un moment que la porta va dir fins aquí, s'ha acabat.
A final de temporada.
Bueno, sí.
Per tant,
hem d'anar a final de temporada.
Oh, doncs sí, vale, jo entenc que sí. Home, no sé que sigui insostenible.
No, doncs vinga, ja anirem parlant si és sostenible o no sostenible. Agafarà una ferida.
Perquè portem del mateix... Però és que jo torno a repetir, ho sento, Toni, el que ara canviïs d'entrenador, per molt malament que funcioni, no et garanteix que funcioni millor. No t'ho garanteix. I com que no t'ho garanteix, potser encara la solució encara empantarà més el club, encara fa més complicat. Mira el Sevilla, va pel tercer entrenador i està a un punt de la zona de descens.
O el Villarreal també.
Clar, el Villarreal.
Hauríem de preguntar-nos quin és l'objectiu del club?
Home, l'objectiu del club hauria de ser primer jugar bé a futbol i segon guanyar títols.
Per exemple, això ho hauríem de tenir clar tots. O sigui, ens hauríem de dir, mira, nois, l'objectiu d'aquest any és guanyar títols. 4. Que això sembla el que ens estan venent. Bueno, doncs, de moment, només ara podem guanyar 3. Clar, però si segueix sent aquest l'objectiu, bueno, doncs aguantem a Xavi. No, nois, mira, l'objectiu és... que l'equip creixi, que l'equip jugui bé. Per què? Perquè creiem, com ens han dit i hem llegit i ho tenim, que si juguem bé, lo normal és que estiguem més a prop de guanyar i després guanyarem o no guanyarem. Ah, ojo, això no està funcionant gaire bé. Però clar, jo em pregunto, qui ho valida això?
No, ho valida la direcció esportiva.
Qui ho valida?
Deco. Sí, sí.
Vale.
Deco,
sí, sí.
No hi ha més preguntes, senyorita.
Ja està.
Una de les qüestions...
Digues, Lluís, perdona. No, sobre quins criteris?
Teòricament, és complir els objectius o no, que és...
Clar, quins són els objectius?
Guanyar.
Ah, vale.
Clar,
és que...
Pues,
Al final tot va, Lluís, per desgràcia, eh?
I que no t'ho pregunto tu, Joan, que potser no m'ho
sí, és pregunta retòrica, no? Però al final és com tot. Si la pilota entra, ens semblarà que és el millor model del món i semblarà que l'equip de Xavi fa el model que sempre s'ha dit a la Masia, i si la pilota no entra o els resultats no acompanyen, es començarà a qüestionar.
No, anava a dir també que el fet de dir que jo, per exemple, mantindria Xavi no vol dir que no li haguem d'exigir més a Xavi.
Clar,
jo crec que s'havia d'exigir més a Xavi per millorar l'equip. El que veig ara mateix és una alternativa que millori el que pot oferir Xavi ara mateix. Després arribem a final
però
de temporada...
Però sí, perdona un moment. Quan hem
perquè
exigit...
Qui és l'alternativa? Moment,
molt bé, no hi ha alternativa, molt bé. El món s'acaba...
L'alternativa possible.
Amb Xavi.
L'alternativa viable.
És a dir,
viable. Vale, molt bé, ja tu... Molt bé, ja, no hi ha alternativa.
Però,
vale.
És a dir, jo crec que si ens poséssim en un Barça de fa 6 temporades, la situació seria diferent. És a dir, si tu tens la capacitat econòmica i tu pots anar al mercat i portar l'entrenador que tu creguis ara...
El problema és que renova Xavi la mateixa temporada que ara t'entren els dubtes.
Tu l'has renovat i ara té un contracte que si tu te'l carregues també hauries de pagar.
Bueno, el contracte que m'apunten que fins i tot el nou contracte encara no ha estat validat per la Lliga de Futbol Professional.
Encara no està validat. Per temes de fair play, no, ho explicava l'altre dia també la...
O sigui, a sobre estàs quedant malament amb Xavi.
Tens tot això.
Clar, perquè està treballant amb un contracte que teòricament...
Que retirin... Que li diguin el tema. Escolta, torna
a és que Vitor Roque està igual. És a dir, quan arribi l'estiu, ara has fet un pedaç per poder-lo inscriure fins al 30 de juny. A partir del 30 de juny hauràs de treballar per fer-li lloc a Vitor Roque, si no, no el podràs inscriure un altre cop. És que aquesta és la realitat del Barça.
Però m'estàs dient
que... En aquest context has de pensar, el foto fora i portaré algú que serà capaç d'aixecar-me
això...
Si no
el pots pagar.
Clar.
El que passa que quan es va renovar, Xavi, també hi havia veus al voltant del club que hi anaven rajant de Xavi. Llavors no entenc massa bé perquè se'l renova que... quan ja dubtaven de Xavi. És tot incongruent.
És que ja ha entrat una mica així, ja, amb el peu, en el sentit de dir era l'aposta de Víctor Font, va començar a dir la porta que encara no tenia prou experiència, que estava massa verd, fins que finalment el va portar i va portar també a Jordi Cruyff. El que passa que el mateix argument pel qual no valia Xavi seria el mateix pel qual no val Rafa Márquez, perquè quina experiència té Rafa Márquez?
A veure, és que ara parlaves de Víctor Font. I deixa'm fer un salt, perquè avui ens hem preguntat. Suposem que hagués guanyat el projecte de Víctor Font,
sí, el futur.
Que per cert, ahir va fer un tuit. Senyor Font, bona tarda.
Sí, bona tarda.
Ahir va fer un tuit, què deia el Víctor Font?
Va fer un tuit bastant llarguet que deia: nit trista i dolorosa, una derrota que ens ensenya una vegada més que els resultats venen quan es treballa bé a tots els nivells, amb paciència i les llums llargues posades. No hi ha dreceres que funcionin per molt que generin il·lusió. Faig un salt perquè és molt llarg i diu: repeteixo que el potencial del Barça, sí, amb aquest model de propietat, és a dir, continuant sent un club de socis, és infinit. Si els millors de cada àrea treballen al club del seu cor i no a la competència o a un altre sector, ens en sortirem. Toca refundar el club, professionalitzar-lo, modernitzar-lo de dalt a baix. Cada dia que passa perdem una oportunitat. Visca el Barça, visca Catalunya.
Bé, suposem...
Però un moment, això a quina hora va ser?
Això va ser després del partit.
Quanta estona va passar entre el partit del show?
No t'ho sé dir.
Home, perquè potser...
El tenia preparat, potser.
No ho sé, però amb el cadàver calent potser t'esperes una mica abans de sucar pa i d'aprofitar. Dic jo, eh? Per molta raó que tinc... Que no entré
a tot això també hauria d'haver sortit el president del Barça ahir a dir alguna cosa.
Sí,
no pots anar amagant, perquè quan interessa el veu celebrant la victòria contra l'Osasuna...
Fa 20 hores.
El Barça guanya 2-0, justet, contra l'Osasuna, surt un Laporta, que sembla que hagi guanyat la Copa Europa, i el dia que ens en foten 4, el tens amagat sota la capa de... Saps? De...
Alibaba.
Va fer tuit sobre les 11 de la nit.
Sota la capa dels de Saudí. Cap a les
11.
Vale, aleshores, avui ens hem preguntat. Si hagués guanyat Víctor Font el projecte, que ell destaca, de gent professional i tal, a on seria?
Ens hagués anat millor, amb Víctor Font.
A veure.
Ell sempre parlava d'això, de molta preparació, en contra de la improvisació. Exacte. De la porta. Hem rescatat algunes declaracions d'una entrevista que li va fer Gerard Romero a Gigantes al juny de 2021.
Juny del 2021.
Parlava de preparació, per exemple.
O sea, yo hacía siempre la metáfora esa de que el Barça es un tren que va a 200 por hora, se está acercando a una pared y que o tienes un plan, el plan de choque, el plan de los primeros 100 días, y sabes exactamente qué vas a hacer, o si no, el riesgo de tener que improvisar, de tener que tomar
aquesta
decisiones.
Era la seva,
metàfora,
tesi habitual i la seva metàfora per parlar del que representava ahir, que el que representava la porta. Xavi, en tota aquesta planificació, hi tenia un paper molt important. Havia de ser el mànager general. De fet, abans de les eleccions hi havia pres decisions, com per exemple la de no descartar Ronald Koeman, que en aquell moment era entrenador i que estava molt qüestionat pel propi Víctor Font, no descartar-lo com a entrenador. Així ho va explicar Víctor Font.
Se me pregunta, el dia que firman a Koeman, sobre Koeman, yo lo que respondo así a vuela pluma y rápidamente es no, Koeman no es parte del proyecto, porque es que no lo habíamos planificado con él dentro. Lo que pasó aquí es que el responsable de nuestro proyecto deportivo era Xavi Hernández. Yo cuando hablo con Xavi Hernández al día después, Xavi me dice, oye, vamos a ver qué es lo que hace Koeman y cómo lo hace, y ya tomaríamos decisiones de qué es lo que tiene sentido que Koeman haga, si es que además tiene contrato, ¿no? Pero al menos que todo esto pasara en un proyecto, en un organigrama, en una estructura.
Per tant, Víctor Font i Xavi haguessin fet exactament el mateix que va fer Laporta, que va ser aguantar.
Això és mentida, ja t'ho dic jo.
Però o sigui, no és el que diu Víctor Font.
Bueno, aquí va passar que va fer unes declaracions.
Aquí?
Perdón, molt ràpidament, vaig dir. Molt desafortunades sobre
aquí?
Koeman.
Aquí, una entrevista que va fer aquí a RAC1 Víctor Font, que va dir que si ell guanyava es carregaria.
Correcte, faltant-li el respecte a Koeman. Aleshores, això va ser molt criticat. I què va fer? Es va inventar aquesta teoria. O sigui, aquí no, a mi no m'enganya.
El cas és que hi diu que parla amb Xavi, Xavi li diu que Koeman ha de continuar, perquè Xavi és el que en sap, segons la seva ideologia del club. I qui hagués estat l'entrenador si Koeman hagués estat destituït? Que aquí se'ns comença a desquadrar una mica tanta planificació.
Qui?
Doncs el seu nom us sonarà. Ho explicaven al Telenotícies de TV3 el mateix dia que Víctor Font presentava l'organigrama.
S'ha acabat que en el Barça les decisions es prenguin com si fos can pixa, si se'm permet l'expressió.
Yo creo que esto estaría equivocado. O sea, Xavi lleva entrenando en el primer...
No és aquest tall, segurament m'he equivocat jo. A la peça de TV3 el que explicaven era que si Ronald Koeman finalment era destituït en mandat de Víctor Font, Xavi, mànager general, passaria a ser l'entrenador del Barça.
Com?
Per tant, si hagués passat tot això, estaríem igual amb Xavi com a entrenador del Barça. Per tant, no hagués canviat gran cosa amb Víctor Font.
Esportivament,
perquè Jordi Cruyff també hi era amb tot aquest organigrama. És a dir, el mateix que va passar amb Joan Laporta. Finalment, si Xavi hagués estat entrenador del Barça, no li hagués calgut, per exemple, passar pel Barça B, segons Víctor Font, que era el que es deia que volia a Laporta, que volia que agafés experiència, perquè segons Víctor Font, Xavi tenia molta experiència.
Yo creo que esto estaría equivocado. O sea, Xavi lleva entrenando en el primer nivel del fútbol asiático, pues lleva ya un par de años y con muy buenos resultados. Y es verdad que, lógicamente, con jugadores que no son del máximo nivel a nivel mundial, pero al final son jugadores competitivos. Y la verdad es que él se siente muy preparado para asumir la responsabilidad en cualquier banquillo y también en el del Barça.
Estava molt preparat perquè havia treballat...
Per tant, l'aposta tindríem a Xavi, Xavi sí, de manera general, sí, sí, després sí. Si haguéssim fet fora Koeman, Xavi d'entrenador.
I anem als jugadors. Pel que fa a la plantilla, sabeu quins eren els noms que tenia fitxats o ja mig fitxats Víctor Font?
Qui?
I quina havia de ser la política amb la Pedrera? Doncs també us sonarà.
Un sí que era parte del plan. Con Kun Agüero habíamos establecido ya contacto, relación y bueno, sabíamos de su interés y sabíamos, no habíamos cerrado un acuerdo, no se había negociado, pero sabíamos de sus intenciones. El caso de Eric, que ya lógicamente ya lo explicamos en su día, también formaba parte de ello. Se contaba mucho con la gente de casa, redoblar la apuesta que ja s'ha hecho este año.
Per tant, una mica el mateix.
Estaríem...
Sí, el que passa que jo que vaig seguir la campanya de Laporta respecte a la de Víctor Font, jo crec que hi havia tenia una estructura Víctor Font molt més treballada que no pas la de Joan Laporta. Exacte. En aquell moment, que quan va arribar el que tenia era Mateu Alemany i Ferran Reverter com a noms allò que tingués lligats, i Ferran Reverter li va marxar al cap de 3 mesos. A partir d'aquí va haver de començar a muntar l'estructura esportiva que no tenia. És a dir, després s'ha de veure també el pla que deia Víctor Font, per exemple, que tenia per Leo Messi, no?, per renovar. Això també hauria pogut ser un canvi substancial.
Potser en campanya electoral deia que tenia un pla, però hagués arribat a la mateixa conclusió que la porta.
El que sí va fer Víctor Font és presentar tota una estructura amb noms. Recordo, entre d'altres, per exemple, que Toni Nadal també formava part de la seva candidatura. És a dir, tenia una sèrie de... que després haurien funcionat o no, però que ell tenia una estructura, jo crec que sí, preparada, que la porta, quan va arribar...
Toni Nadal, no sé, és d'aquests invents del TVO...
Sí, que, no, jo no sé si hauria sortit bé o no, no sé si hauria pogut renovar Messi.
Mira, per motivar,
Messi,
jo el mateix que motiva un entrenador, que motiva el Feijó, que motiva qui
bueno, va arribar... Bueno, la motivació realment ha anat molt bé, però va arribar un moment que el teu nebot finalment no volia saber res de tu, no volia veure ni en pintura.
Bueno, perquè no. En Rafa era molt complicat...
Era el Madrid. Sí, bueno, dic perquè això no va acabar d'anar bé.
El Joan Medina ens diu que va ser un gran error fer fora García Pimienta.
Això
era
l'entrenador
ideal.
Deixa'm dir una cosa del que diu. Jo estic d'acord amb el Roger que l'estructura, com que em dic, és a dir, l'estructura administrativa, l'organigrama administratiu del club, era infinitament millor i estava molt més treballat el de Víctor Font.
És que en molts debats li va dir la porta, el meu projecte sóc jo.
Correcte. Ell era el carisma de la porta i l'empenta de la porta. A més, Víctor Font, quan diu això dels trens, vol dir que ell apostava per la prudència, per recuperar el club abans d'apostar per la valentia, i la porta directament, doncs, pum, a saco. I esportivament, és veritat que al final tots dos haurien anat al mateix punt, però amb una diferència. Que amb l'organigrama de Víctor Font, Xavi hauria pogut fitxar, un cop, a la segona etapa, un cop ja superada l'etapa del Kun Agüero, de l'Eric García i del Ferran Torres, Xavi hauria pogut tenir més veu en els fitxatges, perquè era el manager general, i en canvi amb la porta Xavi ha tingut menys veu perquè el director general és Deco, que és, per tant ha hagut una diferència. I el tercer punt que volia fer ràpidament és si hagués venit Toni Freixa, el que hauria decidit l'entrenador hauria estat Lluís Carreras.
Tenia molt callat el Lluís,
Dona per un altre programa.
Per això està preparat ja per si fa falta. Bé, ja el tenia des d'aleshores, des del 21 que està preparat Lluís Carreras.
Bueno, ahir, per cert, clar, aquí una pregunta que jo ahir em feia ara, i que li vaig dir a l'Edgar Fornós i vaig dir, a veure, perquè estic buscant aquí...
Sí, aquí.
Dic,
a veure, qui fitxa al Madrid, no?
Dic, a veure, aquest Camavinga, Tchouaméni... Mendy, d'aquests tios d'on han sortit? O sigui, perquè clar, de cop i volta va apareixent gent que dius, aquests qui són?
Calafat, no? És el
doncs,
seu.
Exacte. Ara ho expliquem amb una connexió que farem tot seguit després d'un minut i mig amb el Manuel Brunyà.
Versió RAC1. Torrons Vicenç, l'autèntic i tradicional torró d'Agramunt. Des del 1775, generació rere generació, elaborem els torrons artesanalment seguint les receptes originals dels mestres torroners d'Agramunt. Torrons Vicenç, el torró, torró.
Tu també ho has sentit. Hi ha moments que el cos et demana caldo. Per això, dona-li el que es mereix. Aneto.
Diuen que tots ens mereixem una oportunitat. I aquesta volarà. Arriben els HRB Days a la xarxa de concessionaris Honda de Catalunya. Del 15 al 28 de gener, aprofita unes condicions excepcionals amb entrega immediata a la gamma HRB Full Hybrid. Unitats limitades, no les deixis escapar. Només a la xarxa de concessionaris oficials Honda de Catalunya.
El proper 22 de gener, al Palau de Congressos de Catalunya, celebrarem la 76a edició de la Gran Gala de Mundo Deportivo. Un esdeveniment en què premiarem els millors esportistes i moments de l'any. Un gran dia en què els esportistes es vesteixen de gala amb Mundo Deportivo. Amb el patrocini platí de Repsol i els patrocinis or de Movistar, La Liga i CaixaBank.
Torrons Vicenç us està oferint el temps afegit del versió RAC1.
Versió RAC1 amb Toni Clapés.
A veure, Edgar Fornós.
Sí, som-hi. Anem a Madrid perquè a veure, allà...
Qui són aquests? El Baraim, Mendy, Camavinga...
Fixa't una cosa. Sí, no és una pizza alemanya, eh? No. Fixa't, és que la sensació és... Marxa Cristiano el 2018, s'havia d'acabar tot, però el Madrid va fent, No arriba cap crack mundial, de sobte apareixen Vinícius i Rodrigo...
Perdona, i marxa Benzema.
Exacte, exacte. Però Kroos i Modric segueixen rendint, però es van fent grandets. Tranquils, arriba Camavinga i Chouameni. Chouameni, perdó, que ja costa dir-ho. Ara és Valverde i 10 més. Mendy sembla que hagi jugat tota la vida al Madrid i Ibrahim s'ha convertit en un revulsiu perfecte. Que I fàstic. Fins i tot, ningú se'n recorda ja de les carbasses d'Mbappé perquè arriba Bellingham i de sobte ho rebenta. Manel Brunya, Mundo Deportivo, els nostres ulls a Madrid. Què tal? Bona tarda, com estàs?
Què tal? Bona tarda.
Hola, Manel. Bona tarda. Avui, per cert, escrius un article dient que el Madrid va ser molt superior i no cal donar-hi més voltes, això ja d'entrada.
És que no s'ha de buscar res més, és que tot el que no sigui reconèixer això, jo crec que és perdre el temps, però bueno.
La gran pregunta, més enllà del partit que n'hem parlat molt i ja això ningú pot canviar, és qui fitxa el Madrid?
Exacte.
Perquè jugui qui jugui, ho fa millor que l'anterior i és igual que es lesionin perquè sempre rendiran.
Bueno, i a més, com pesca el Madrid aquests jugadors?
Baratos que,
perquè, clar, un dels arguments que he sentit en aquesta tertúlia és que, clar, el Barça, cada cop que diu un nom, el preu s'encareix no sé quan. Bueno, jo no sé, però... Però el Madrid també li deu passar, no? O no li passa? A veure, Manel, com fitxa el Madrid? Sí, quina estructura hi ha?
A veure, el que mana és don Florentino Pérez.
Per supuesto.
Que és el que diu sí o no, i ja està.
Però ell, perdona, Florentino Pérez, per exemple, disculpa,
el cervell, el cervell gris aquell o tal és Juni Calafat.
Qui?
Juni Calafat.
Pues fitxem aquest, no? Qui és aquest? A veure.
És un brasileño.
Ho dius de veritat?
Que té molt controlat el mercat brasileño, sud-americà, i és l'encarregat de buscar els joves. O sigui, el Madrid fa una aposta de jo fitxo a gent jove, més o menys a un preu raonable, i si surten malament no m'he gastat molts diners amb aquests, i si ens surten bé els venc per el doble o el triple.
Clar, Vinícius, per situar la gent, va costar 40 milions d'euros, Vinícius, que sí. Van a jugar al filial de moment, eh? Entenc sí. Que aquest home que has dit, pot repetir com es diu, sisplau?
Juni Calafat.
Aquest és l'André Curí del Barça, per entendre'ns?
És que jo no conec André Curí.
André Curí és una persona que durant molt temps va estar en nòmina al club, que controlava el mercat sud-americà, especialment brasiler, eh?
Sí, el que passa és que aquest, el Calafat, també és Europa. O sigui, ell també controla Europa. Ell va estar molt temps treballant al fitxatge de Bellingham, estava seguint molt a prop a Camavinga. Chouameni no és una aposta, Chouameni el volia al Liverpool i al Madrid li va costar diners. Al Madrid li va costar, em sembla que 80 milions sí. O 60 milions. Sí, sí, sí. O sigui,
Mendy?
Mendy és una cosa de Zidane. El va fitxar Zidane, lateral esquerre, que el volia Zidane, no li va sortir gaire car. El Madrid també et dic que si el poden treure l'any que ve se'l trauran de sobre perquè ells volen a Davis sí o sí l'any que ve.
El del Bayern, no era?
Sí.
Del Bayern.
I Ibrahim?
Ibrahim el va fitxar, va ser un fitxatge al mercat d'hivern del City, per cert, que estava al City. Li va costar també poc, relativament poc. Zidane també el volia. I ara li ha sortit bé, perquè aquest va estar cedit al Milan, va estar cedit també a altres equips, i aquest any jo crec que està demostrant que és un fitxatge bo pel Madrid.
A veure, em deies que fitxa Juni, ho és correcte?
Juni Calafat.
Juni Calafat, val. Fitxa ell, i ell parla amb Florentino, fitxamos a este, sí, sense ningú sí. Més?
Home, José Ángel Sánchez, que és la mà dreta en quant a fitxatges del Madrid, també té veu. Però és Calafat és el que li posa els Florentino i José Ángel Sánchez als jugadors a sobre la taula, i llavors ells miren a veure si surt a compte, si no surt a compte, una miqueta tot el que envolta aquests jugadors, entornos... Per exemple, a Florentino no li agrada tot això de brasileños i sud-americans, que una part la té el club, una altra part la té el jugador, una altra part la té la seva agència, una altra part la té el que passa bé pel mig. Ell només vol fer un pagament. I que llavors que ells s'entenguin entre ells per repartir-se els diners. Ell no vol pagar-li un tant per cent al club, un tant per cent al jugador, un tant per cent a l'agència, un tant per cent a qui sigui.
Aleshores, disculpa, Ancelotti, aquí què hi pinten els fitxatges?
Res.
Vale.
Ancelotti,
atenció, no, ho dic perquè ho estic explicant. Avui m'he posat això sobre entre cella i cella perquè vull explicar el model del Madrid i el model del Barça.
O sigui, Ancelotti pinta res.
No pinta res, vale, ho dic perquè clar, Ancelotti un dels arguments és que Xavi no té l'equip que vol, vale, pobre.
Ancelotti es va cansar aquest estiu de demanar un davanter centre per suplir Benzema. Ha arribat? No.
José Lu, però res, era com teòricament el segon
José
davanter.
El
recanvi de Mariano. Exacte, sí senyor. Sí, sí.
O sigui, Ancelotti juga amb el que li donen i punto.
Sí, sí. I ara també volia un central per la lesió d'Àlava i no arribarà cap central.
Aleshores, tal com juga el Madrid, suposo que, tot i que l'any passat, recordem que el Madrid només va guanyar la Copa del Rei,
sí.
Es va dubtar d'Ancelotti, però se li ha donat, per part de la directiva, un bueno, per part de Florentino Pérez, una nova empenta. Què és el que va convèncer Florentino, que fins i tot l'ha renovat aquesta temporada?
Que veu que Ancelotti és l'ideal per portar un vestidor com el del Madrid. I ha aconseguit que el vestidor del Madrid sigui, en el fons, una família, que ningú estigui molest per no jugar, que sap tractar molt bé els jugadors i que té un pes sobre els jugadors que guanya Ancelotti, que és un home que ha guanyat molt, moltíssim, i els jugadors li respecten.
Clar, Xavi ha guanyat igual o més que Ancelotti. Aquest és un tema.
Com a jugador.
Però em refereixo que quan Ancelotti va arribar el primer cop al Real Madrid, que guanya la dècima el 2014, sí que és veritat que quan va arribar Xavi també es va dir, home, quan ve una figura, o com Zidane, per exemple, Zidane venia de no tenir ni tan sols el carnet d'entrenador quan estava al Castilla, i quan arriba el primer equip, no, és que el Zidane el faran cas perquè com a jugador va guanyar tot.
I quants deien, Zidane no fotrà res?
3 Champions seguides. I una lliga,
sí,
també.
El problema és que el vestidor, quan veien a Zidane, veien com si fos l'ídol de molts jugadors que estaven allà.
Jo crec que hauria de passar el mateix amb Xavi, no? Xavi ho va guanyar absolutament
tot. Li preguntem a Lluís Carreras, per què no passa això amb Xavi?
El que els jugadors no els tinguin respecte? Bueno, això no ho sabem.
Que no tingui l'aura de Zidane.
Que no tingui l'aura de Zidane, perquè el perfil és diferent.
Bueno, però ha guanyat, perdona, ha estat
campió. El Xavi és diferent.
Però Xavi està campió d'Europa, campió del món, campió d'Eurocopa. Vull dir, hòstia, és una referència a nivell mundial.
No, per mi sí, jo li tindria i l'escoltaria, vamos, amb els ulls superoberts, no sé, tampoc arribo a la intel·ligència emocional de cada un dels jugadors del Barça per detectar,
no, perquè parlàvem d'això,
sense veure que és Xavi. Sí, però entenc que pugui passar. A veure, a mi em passava amb Cruyff, em passava amb Luis Aragonés, i Luis Aragonés sempre ho he explicat, era molt bàsic, era sota cavall i rei, però quan et parlava, obries les orelles i et creies les mentides que et deia perquè te les explicava i t'ho feia creure, no? I deia, hosti, sí, vale. Bueno, no sé, potser també és cosa que li falta a Xavi per aprendre, no? O potser, el que et deia abans, que els jugadors diuen...
És que igual això, Lluís, ho es té o no es té. Això ho esteu o no esteu.
Escolta,
però pregunta pel Lluís, i també, evidentment, podeu dir la vostra. Ja ens ho ha explicat el Manuel, que el Madrid fitxa i Carlo Ancelotti no li consulta res, li foten el jugador. Esto es lo que hay, te gusta bien, si no tan bien. Què en penses d'això?
És que a mi això em sembla molt bé, perquè al final els entrenadors, bueno, podem estar 1, 2, 3, 4 anys, exceptuant si ets en Ferguson o en Simeone, que estàs tota la vida, i per tant, si, imagina que tu decideixes fitxar un jugador i al cap de mig any et fan fora. Què passa amb aquest jugador? Per això és tan important aquesta estructura esportiva. Per això ho és tan important, que juntament amb el Departament de Metodologia siguin els que posin a l'abast d'entrenador i diguin, mira, tens A i B, quina diferència hi ha? Ah, molt poca. Però que després et vingui per dalt i diguin, no, mira, B no pot ser. Per què? Perquè ens costa 2 quilos més i no ens podem gastar. Bueno, doncs ja està. Però dona-li el perfil ja mastegat, si el vols fer partícip d'això. Per tant, trobo faltar això, aquesta estructura forta. Però estic d'acord, no tan exagerat amb el que és el Madrid, però sí que l'entrenador ha decidit puntualment, perquè un dia no hi serà.
No, però potser això vol dir que el problema és l'estructura del Barcelona i no l'entrenador. Potser, dic jo. Si aquí el problema és que el Madrid té una estructura que l'entrenador l'agafa i el fa treballar, i el Barcelona acaba tenint una estructura que no encaixa amb l'entrenador, potser el problema és l'estructura i no l'entrenador, potser,
i que estiguin,
no sé,
sobretot, jo crec, alineats, perquè una cosa és que jo crec que Ancelotti digui, vull un lateral, un central, el que sigui, i no triï, i sigui el director esportiu qui li porti aquella figura. L'altra és que tu estiguis demanant una pera i et donin una poma, que jo crec que és diferent.
Aquí hi ha una cosa que heu dit.
Penseu que Ancelotti és com quan era Del Bosque entrenador del Madrid. Del Bosque, tu creus que volia tots els galàctics que li van portar?
No, però Del Bosque va fotre el camp, com tu bé saps, Manel. Va acabar
no va fotre el camp.
El van fotre fora. Li van fotre el camp. Doncs ja està.
Això sí.
Aquí és un cas clar d'entrenador que no estava alineat amb la direcció esportiva. Escolta, ara que parlava això el Joan, que ho trobo molt interessant, potser que ha sortit en aquesta conversa d'avui, potser un dels problemes ha estat que Xavi se sentia més alineat amb Mateo Alemany i amb Jordi Cruyff que no ara amb Deco. I potser la temporada passada es va sentir més alineat i amb els fitxatges que li van portar li van, diguéssim, van quallar més amb la idea que amb el que volia fer Xavi que no aquesta temporada. És una pregunta, no sé.
De baix a dalt i de dalt a baix. És a dir, Deco, si ha que... això li van preguntar quan el vam entrevistar i va dir que ell hauria portat a Xavi. Jo tinc els meus dubtes de si ell arriba aquí en blanc, si ell, la seva opció, clar, hauria estat portar a Xavi.
Ja.
ara es troben en aquesta situació, jo crec que tots dos diuen com a mínim de portes en fora el que han de dir, però jo crec que estic amb tu, segur que estava més còmode Xavi amb Mateu Alemany i amb Jordi Cruyff, i tinc les meves reserves, jo estic convençut que Deco hauria portat un altre entrenador.
Aquí hi ha un oient que diu, que m'ha apuntat una cosa que he pensat, mira, és interessant, diu, diu, pel tipus de joc que fa el Madrid és relativament, això ho diu el Robert, és relativament més fàcil que un jugador li funcioni si és fort físicament i posa ganes més al Madrid que al Barça, que té un estil de joc diferent. No sé si esteu d'acord o no amb això, o no té per què.
Com és? Com és?
Jo crec que no.
És a dir, que és més fàcil, o sigui, que és més fàcil...
Que Tchouaméni funciona al Madrid que al Barça.
Exacte. Ah.
Però tu creus que Tchouaméni no funcionaria al Barça?
Jo també tinc alguns dubtes. Així com que Mavinga sí que el veig, Tchouaméni crec que seria...
Clar, perquè és migcampista i és aquesta posició tan sensible al Barça.
No. Clar. Jo al mig centre no el veuria, però bueno...
Sí. Però aquest senyor vol dir que el Madrid és un equip que juga històricament més d'anar i tornada, exacte, i a fer gols, i el Barcelona és un equip més que intenta, que vol jugar, tenir la pilota, a dominar el joc a través de molta gent al mig del camp.
Ara que parles del model, hi ha un altre Jordi que ens diu, el que està acabant amb el Barça com a equip és l'apel·lació contínua a l'ADN i al cruifisme. Això no li agradarà a Lluís. Estan estancats en el passat i el futbol modern ha evolucionat cap a una altra cosa.
Però és que tot evoluciona, el model també ha d'evolucionar. El problema és si no el fem evolucionar. Aquest és el problema.
No l'entenem, no el reinterpretem bé a mesura que passa el temps.
Bueno, Guardiola ve que l'ha evolucionat, no?
Sí, però veure,
no l'ha millorat.
Clar, és que clar, aquest argument, veient Guardiola, doncs dius, noi...
Però Guardiola que deia va dir un moment que dels jugadors del Madrid eren atletes, ara també té atletes al seu equip, eh? Perquè és que el futbol ara mateix és molt més físic que quan ell era jugador. I necessites atletes al mig del camp per córrer el que corren els altres.
Estic d'acord, però veient la semifinal que va fer la temporada passada contra el Madrid, no va ser una semifinal d'atletes, sinó de tenir la pilota i no deixar-li al Madrid i menjar-se-la així, eh?
Sí, però amb un ritme de joc molt alt, amb molt desgast físic...
Clar, però si però no que no era un joc d'anada i tornada i de tenir jugadors...
Si tu no tens atletes que et puguin...
Era de peloteros.
Però si tu no tens atletes que et puguin mantenir aquest ritme físic...
Sí, sí,
no,
però Gundogan era un dels titulars d'aquell equip, sí. Per exemple,
Mira, que ens xiulen al final del partit.
Sí, ja està. Ja està.
Manuel Brunyà, escolta, moltíssimes gràcies. Una abraçada forta. Gràcies.
D'acord al Juni aquest.
Joan Poquí, gràcies. Roger Saperes. I Víster, una abraçada, gràcies.
Vine al Barça, va.
Versió RAC 1. Torrons Vicenç, l'autèntic i tradicional torró de Gramont. Des del 1775, generació rere generació, elaborem els torrons de manera artesanal, seguint les receptes originals dels mestres torroners de Gramont. Torrons Vicenç, el torró, torró.
Quan vas deixar de creure que tot és possible? El nou Hyundai Kona, elegit millor cotxe de l'any 2024, arriba amb la seva innovadora tecnologia i el seu sorprenent disseny per demostrar-te que res no és impossible. Supera els teus límits amb el nou Hyundai Kona.
Hyundai, l'única marca amb 5 tecnologies elèctriques.
Vine al circ històric Raluy de Rosa Raluy.
I descobreix els orígens del circ amb Kirko dins la carpa Raluy, on tot és bonic, emocionant, increïble, màgic, sorprenent.
Instal·lat al Port Vell de Barcelona fins a l'11 de febrer. Històric Raluy, el circ de la teva vida.
Entrades a raluy.com.
Bombón de cremalat és molt més combatut de xocolata, més cremós i dens, més gust de cacau i amb un toc de praliné d'avellanes. Més bombón. Em trobaràs al teu bar o cafeteria. Segueix a Instagram bombón.cremalat i guanya un lot bombón gratis. En sortegem un cada mes. Bombón. Més en tots els sentits.
El proper 22 de gener, al Palau de Congressos de Catalunya, celebrarem la 76a edició de la Gran Gala de Mundo Deportivo. Un esdeveniment en què premiarem els millors esportistes i moments de l'any. Un gran dia en què els esportistes es vesteixen de gala amb Mundo Deportivo. Amb el patrocini platí de Repsol i els patrocinis or de Movistar, La Liga i CaixaBank.
RAC més 1, podcast.
Per saber com sentir-vos millor cada 15 dies. A RAC més 1, la píndola de salut, amb Marc Radorta.
És el podcast més saludable que es pot escoltar avui en dia.
Escolteu-lo a RAC1.cat i a l'APP de RAC1.
Amb la col·laboració d'Àptima Centre Clínic Mutu a Terrassa.
Actualitzada. Renovada. Més fàcil.
RAC1.cat. Actualització constant perquè no us perdeu res de res.
RAC1.cat.
El portal de notícies de RAC1.
No ho arreglarem, això no, no ho arreglarem. No, no,
bueno. Estan parlant d'aquí portem. De fet, ara portem un cartell.
Sí, bé, ma, estava aquí jo amb un llistat i no m'han comprat cap.
Ni un, eh?
Cap.
Ni un.
Aquest està passat, aquest caducat, aquest no el portem.
Aquest està cremat.
No, descarto Lluís Carreras, llàstima que ens deixaria.
Sí, no, però ja has vist, ha fet escapisme. L'hem preguntat i ha fet escapisme. Què tal, Ballonista?
Bé, anava a dir sort que no m'ho pregunteu a mi, perquè si us he de donar jo opcions, anirem malament, eh?
Què
em preguntaràs a mi?
No sé. A veure, quin ha estat el plat fort del dia?
Home, el plat fort del dia, aquesta informació que han tret avui la Guàrdia, sí, i el diari d'Oponessa sobre aquestes novetats amb l'Operació Catalunya.
A mi, sincerament, no m'ha estranyat gens, però bé.
No, estranyat
no. Digue'm mal pensat.
El que hem anat una mica més...